estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, soc el José Miguel Cruz. No, José María. L'altre dia em van tornar a dir José María, Miguel Ángel. Això del nom compost hauria d'estar prohibit. Us dic en sèrio. Sobretot quan som poc habituals. José Miguel no és raro, però no és gaire habitual tampoc. Llavors, José María, Miguel Ángel, això acostuma a passar. José Miguel Cruz, una salutació a la persona que ahir m'estava dient tota l'estona en una xerrada, José María. Que no li vaig dir res per... També em fa por, me da puro, allò de dir, eh? Bé, us deixo d'explicar la meva vida per passar a coses més interessants, com no pot ser d'altra manera que... I a més, delicada. Mireu, a Espanya hi ha un pressupost... Hi ha un pressupost dedicat a ciència i investigació, bàsicament, no? La immensa majoria d'aquest pressupost se'n va a investigar malalties de les que es diuen majoritàries. És a dir, és una optimització dels recursos. És dur de dir... Però no hi ha pastís per tothom. Qui surt perjudicat de tot això? Les malalties minoritàries, també anomenades malalties rares. No són rares perquè afecten a molt poca gent dins del que és la població. Mireu, a Espanya hi ha més de 3 milions de persones viuen amb alguna de les 7.000... 7.000, eh? No una, dos, tres, deu, no. 7.000 malalties rares identificades. A Catalunya... En són unes 400.000 d'aquests 3 milions. Aquestes malalties es caracteritzen per el que explicava, no? La seva baixa prevalença, és a dir, afecten a menys de 5 persones per cada 10.000 habitants. D'aquí el nom de malaltia rara. Això les converteix en un desafiament tant pels pacients com pel sistema sanitari i les famílies. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
És això, no? Que bàsicament aquest pressupost que hi ha per estudiar aquestes malalties, doncs arriba una goteta, arriba un res que serveix per avançar poc o res en la seva solució.
Sí, i sovint són, a més, donacions les que hi ha per investigar, donacions privades, perquè són molts poquets casos els que hi ha. El cert és que la majoria d'aquestes malalties tenen una base genètica, a més són malalties cròniques que afecten diversos òrgans i sistemes del cos i poden afectar a les habilitats físiques, mentals o socials. El diagnòstic pot ser difícil i els tractaments són, en molts casos, amb medicaments orfes, l'accés dels quals és restringit. La vida quotidiana d'una persona amb una malaltia rara també es pot veure alterada en múltiples aspectes, ja ho hem comentat abans, perquè molts pacients passen anys buscant un diagnòstic adequat per la manca de coneixement general sobre aquestes patologies que pot endarrerir la detecció i també el tractament adequat. Al seu torn, la incertesa que això genera reflecteix en ansietat i estrès i sovint també amb una sensació d'aïllament, ja que els afectats no troben, no?, un suport immediat dins la comunitat mèdica perquè no saben què els passa
fins que hi ha un diagnòstic clar d'aquesta malaltia.
I això de retruc també afecta la família, no? Després també està l'impacte físic, evidentment, que pot tenir la malaltia en si, que en molts casos inclou dolor crònic, mobilitat reduïda, fatiga extrema o complicacions sistèmiques que, com dèiem, afecta a diferents òrgans del cos. I això es pot traduir, evidentment, en dificultats per assistir a la feina, qui pugui anar, fer activitats quotidianes i fins i tot en la dependència de familiars o cuidadors per dur a terme les tasques més simples. El 70% de les persones amb malalties rares són nens. Clar, moltes d'aquestes malalties, clar, ja es manifesten quan són més petits, cosa que també implica un desafiament addicional per a les famílies que s'han d'adaptar a la nova realitat d'un fill amb necessitats especials. I aquí, evidentment, la investigació és clau. Però està també el que deia, no?, que fins a quin punt... clar, si tenint en compte que els recursos són limitats, dius, investigar una malaltia en el qual s'han registrat 15 casos a Espanya, per exemple. Estem parlant de la síndrome de Lowe, que és una malaltia discapacitant que afecta principalment el cervell, els ronyons i els ulls. I la pateixen menys de 5 de cada 100.000 persones. Es calcula que a Espanya hi ha uns 15 casos, aproximadament.
Clar,
això des de l'òptica de...
Suposo... És la fredor dels números.
Clar,
la fredor dels números.
Malauradament, això no em surt a compte.
Però,
clar,
sí,
els va la vida molta vegada i la qualitat de vida a aquestes persones, no només als malalts, sinó també als seus familiars. I qui diu això ara sé que em parlaràs, de la síndrome de Meige.
De Meige.
Que és una malaltia incurable que provoca falta de control a les parpelles.
Saps quin nom té aquesta falta de control a les parpelles?
No.
Quan parlem de falta de control a les parpelles, volem dir que les parpelles de cop i volta se't tanquen i et quedes sec. Bueno, no és que et quedis sec, és que no veus perquè les parpelles es tanquen d'una forma involuntària, espasmòdica i aleatòria. Això té un nom, a part de la malaltia, Meige, i és blefaroespasmo. El blefaroespasmo és quan tanques d'una manera involuntària doncs les parpelles, que habitualment hi ha un moviment doncs per anar lubricant l'ull.
Que pot ser que sigui de repetició ràpida o fins i tot aquests malalts poden estar dies amb les parpelles així tancades.
Doncs imagineu que de cop i volta, sense voler-ho, no allò de parpadejar, no, sinó que se't tanquen els ulls, tanqueu els ulls d'una forma involuntària i us quedeu secs directament, perquè no veieu absolutament. Això passa, i això és la base i el diagnòstic ràpid d'aquesta malaltia, la síndrome de Meige. La Rosa Alarcón va ser regidora a l'Ajuntament de Barcelona, regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, és una d'aquestes persones que pateix aquesta malaltia, la malaltia de Meige, que és una malaltia minoritària, una malaltia de les anomenades rares. I la tenim al telèfon precisament per parlar de la seva experiència, com la va descobrir, com van arribar a la conclusió que era aquesta malaltia, bàsicament tot això, i sobretot, com t'adaptes a una cosa així? Com t'adaptes a saber que en qualsevol moment se't tanquen els ulls? Vull dir, d'entrada a conduir ja et pots oblidar. Això per començar, això ja entra dins la lògica, no? Rosa, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, benvinguda. Moltes gràcies.
Rosa,
moltes gràcies per convidar-me.
És una d'aquestes malalties super curioses, no? O sigui, és una qüestió... Sí. Quan la vas detectar, tu, que et passava?
A veure, jo la vaig detectar ara ja fa uns 6 anys. Va ser molt curiós, perquè el primer dia que em va passar, jo anava caminant, anava creuant un carrer,
sí?
Per un pas de vianants en un lloc que hi havia força gent, i força trànsit, i de cop i volta se'm van tancar els ulls i no els podia obrir.
Ostres.
I, per tant, queda cega 100%.
O sigui, que no ha estat de ser sempre, és a dir, que no és que ja de petita comencessis a patir-la, sinó que s'ha presentat, per dir-ho així.
Se'm va presentar, jo devia tenir 53, 54 anys, i em va passar això, i aleshores per sort un senyor, clar, jo em vaig posar molt nerviosa, un senyor em va agafar i em va portar de la mà i em va treure d'allà, però i aleshores va començar el meu peregrinatge, fins que és un dels grans problemes de les malalties rares o minoritàries,
sí,
és justament la diagnosi.
Clar.
I jo vaig, em van dir, tens ull sec? I jo, vinc a posar-me gotetes. I ja va arribar un moment que, clar, vaig fer peregrinatge de metges, en total vaig estar 3 anys.
3 anys?
Per tenir una diagnosi,
Una diagnosi. Això com apareix de forma involuntària i aleatòria?
Exacte, és absolutament aleatori. Hi ha una contracció de la musculatura que és que, a més, no et poden ni obrir, o sigui, és molt... No et poden ni obrir amb els ulls, saps?
Uh-huh.
I, perquè la musculatura es tensa moltíssim. I, bueno, hi ha hagut vegades que m'han hagut de posar gotes anestèsiques per fer-me una valoració dels ulls, perquè se'm tanquen i no hi ha forma d'obrir-los. I em pot passar a vegades uns segons, a vegades minuts, i he arribat a estar 2 dies amb els ulls tancats.
2 dies? O sigui, la forquilla ha estat des de 2 segons, des de pocs segons, fins,
sí,
a 2 dies.
Exacte.
Però no de bé, per exemple, si estàs més neguitosa, si tens un dia d'estrès... No.
És una mica... Va com va, diguem. Això també, en el síndrome de Meige afecta també a la mandíbula, tot i que jo la tinc poc afectada, tot i així em punxen també a la mandíbula, perquè en el meu cas es produeixen badalls involuntaris, bueno, sempre són involuntaris els badalls, però són badalls molt forts que desencaixen la mandíbula. I aleshores em combina els ulls amb, sí, amb la mandíbula. És el síndrome de Meiges, això. I que a més forma... No, digues, digues.
No, 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 t'anava a preguntar. Sí. Perdona, és que se m'acumulen les preguntes al cap.
Digues.
És, per exemple, la gent que té migranyes té com una mena d'avís, no? Una òrea que dius, ostres, em ve un atac de migranya. Amb tu, Paixa, pots detectar... No. O sigui, directament ve i no t'ho esperes, és tal qual.
Exacte, i a més no hi ha un patró. No dius, allò, escolta'm, avui estic nerviosa, avui em passarà. No, hi ha dies, m'aixeco cada dia i a veure què passa. Avui és com una aventura cada dia. Ostres. Però està bé, ja està.
No. Però, saps, Rosa,
ho tinc molt integrat ja.
I com t'adaptes? Com t'has adaptat? Com has adaptat la teva vida? Perquè, clar, si tu vas, jo què sé, a comprar el pa, per posar un exemple, o al súper, et pot passar en qualsevol moment. Llavors, com ho fas si et passa en aquell moment? Com t'has adaptat?
Jo he tingut una gran sort, que es diu 11. La 11 a mi m'ha ajudat moltíssim a adaptar-me i m'haig de comportar pel carrer com si fos cega 100%.
D'acord.
I aleshores, doncs això, vaig amb el meu bastó pel carrer, si em passa alguna cosa, porto el comandament per als semàfors, per a l'autobús, intento fer la vida el més normal possible. És evident que no la puc fer com la feia abans que això em passés, però intento fer la vida el més normal possible. Perquè és que o t'adaptes o et quedes a casa aïllada, i de fet aquesta malaltia, una de les coses que no només té el component del moviment, sinó que té a vegades components més de depressions, i aleshores o et poses en marxa o et quedes a casa absolutament aïllada.
Escolta'm, Rosa, no vull que vegis morbo en la pregunta que et faré ara, més enllà de tot això, curiositat. Ara com estàs, amb els ulls oberts o tancats?
Ara mateix, mentre hem fet l'entrevista, estones amb els ulls oberts i estones amb els ulls tancats.
De forma involuntària?
Sí, clar. Sí.
Ostres, és curiosíssim, de debò, eh? Sí. Però el que és més curiós és que ets invident sense ser-ho. Vull dir, és una cosa...
De fet, sóc una cega funcional.
Sí, exacte. A tiempo parcial.
Exacte. I és allò, invident funcional, que se'n diu.
Carai. Però té molt de mèrit el fet, per part teva i per part de totes aquelles persones que pateixen malalties rares, l'adaptació al dia a dia. Sí. Vull dir, i fer-li front, vull dir, és un mèrit important, i no deixar-se arrossegar cap a el que tu deies. Una depressió... La tristor...
Exacte. És el més important, poder-nos a veure. El període de dol l'has de fer sempre, eh? No te l'estalvia ningú, i la pregunta aquella típica de per què a mi... no sé, bueno, això ens passa a tots. Però més enllà d'això, el poder adaptar-se és el que hem de fer. És que no tenim una altra solució. I, escolta, igual que som als baixos, doncs ens ha tocat això, diguem, que forma part de la nostra vida.
Quan s'entén que les parpilles i has de circular per Barcelona com si fos un invident, com veus la ciutat? Està ben adaptada?
A veure, a Barcelona hi ha molts reptes encara per adaptar-se, evidentment. Però també et dic que jo, que em moc bastant, i ara que estic muntant també l'associació de malalts i això, és segurament de les ciutats més adaptades d'Espanya i d'Europa, i per tant del món. Allò, realment, una feina continuada de molts anys, perquè això no es fa d'un dia per l'altre, una feina continuada de molts anys, la veritat és que és una ciutat força adaptada.
Doncs, escolta'm, Rosa Alarcón, gràcies per xerrar aquí amb nosaltres d'aquesta malaltia rara, per explicar-nos tot i la teva experiència personal sobre aquesta malaltia. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, ja et dic, perquè per nosaltres la visibilització és molt important.
Doncs gràcies, Rosa, per explicar-nos el teu què i el teu cas, en aquest cas. Tu t'imagines, Jolanda, anar pel carrer i menys mal que quan li va passar la primera vegada, dins del moment delicat que va explicat, que era en aquella travessia amb trànsit i demés, que no l'ha agafat conduint. Tu imagina't que això per primera vegada t'agafa conduint a 120 per la P7. Tu imagina't... Bueno, aún tienes que dar gracias, imagínate.
I amb tot ella, suposo que amb el pas dels anys ho ha explicat una mica més serena, però les primeres entrevistes que recordo jo de la Rosa Alarcón, clar, diu, és que de cop i volta jo no podia parlar, no podia obrir els ulls, no sabia cap a on anar, els cotxes pitant, clar, perquè era un carrer força transitat, i sort d'aquella persona que la va saber... o que la va treure d'allà, perquè també la gent li retreia, però clar ella és que ni sabia què li estava passant. Que de cop i volta no veia.
Iolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
I una salutació molt forta a totes aquelles persones que pateixen aquestes malalties rares i sobretot amb l'ànim d'adaptar-se en un dia a dia i superar una qüestió que a vegades té la incomprensió social i la incomprensió, bueno, i la fredor de les xifres de la ciència, en aquest cas dels pressupostos, no? que van cap al... optimitzen cap a la majoria, no cap a la minoria. Bé, de seguida en parlarem d'una... Mira, no deixarem el tema de salut, perquè... Canales, una pregunta. Tu bebes mucho café? Veus cafè?
Home, tenint en compte que m'aixeco molt d'hora, pues sí.
I tu creus que molt de cafè és perjudicial per la salut?
Home, això és el que diuen, no? Alguns estudis. Ara he fet cas i a la tarda, que vam fer aquí un tema sobre això, sí. He començat a prendre té matcha. A la tarda. Bueno, o sigui, la dosi de la tarda l'he eliminat, però les dosis del matí no. Si dic dosis en plural, no dic quantes.
Si ciertos monos fueran comestibles, sabrían a té matcha. O sigui, és un sabor horrorós. No posis aquesta cara, perquè és cert, és horrorós.
Pot ser horrorós, però si ajuda, compensa... Pues,
sabe a heno. No podria ni ser nunca caballo.
Home, sap a herba, això sí que és veritat. Això és veritat, és com si mengessis herba.
Veus vi? Alguna copeta de vi?
No veus vi. No m'agrada.
Llavors aquesta pregunta no te la podia fer perquè l'altre mite, el primer mite que t'explicava és que el cafè és perjudicial, sobretot pel cor, i que el vi, una copeta de vi, doncs és beneficiós. Suposo que aquest mite no sé si l'has sentit.
També, també. Bé. Per això diu el meu pare que beu una mica de vi.
Doncs mira, de seguida en parlarem d'això. I en parlarem amb el doctor Tomàs Bertolino, que és cardiòleg i especialista en rehabilitació cardíaca, per fer-li aquestes preguntes. Si és veritat que una copeta de vi t'ajuda cardiològicament parlant, o el cafè no. Parlarem de seguida aquí darrere, COPE Catalunya i Andorra. I a més, el doctor Tomàs Bertolino és d'Inscor. InscorBCN.com és la seva web i ja sabeu que Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor i realitzen consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Tota la informació a la web. InscorBCN.com. I aprofitant que tenim la publi d'Inscor, els hi hem preguntat sobre això. Vull dir, tampoc ens hem trencat els cascos cardioles perquè els teníem a mà, eh? Va, que de seguida parlem d'aquests mites aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
7 de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és més que un sostre i 4 parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381.
Te acusan de un delito y no sabes a quién recurrir. Castellarnau Abogados Penalistas. Somos expertos en la defensa de todo tipo de delitos. Robos, agresiones sexuales, alcoholemias, tráfico de drogas, daños, violencia doméstica... ¡Protegemos tus derechos! Contacta con nosotros hoy mismo en el 93 343 6976. Trabajamos en toda España, con despacho en Barcelona y Madrid. Castellarnau Abogados Penalistas, 93 343 6976.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas las más importantes?
Se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de vivienda.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El cafè el demonio per a la salut? O no, com diuen? És el cafè amb la cafeïna tan perjudicial? Pel cor, sobretot pel cor? I el vi? L'altra mita. I el vi? Una copeta de vi beneficia el teu cor? Doncs mira, en parlem de tot això amb el doctor Tomàs Bertolino, que és cardiòleg i especialista en rehabilitació cardíaca d'Inscor. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buen día, José Miguel, ¿qué tal?
Bueno, vamos a hablar del vino, del café y el corazón, estos que se ha oído de toda la vida, pero vamos a empezar por el café, porque cada mañana, bueno, yo empiezo con café cada mañana. Cada mañana lo primero que hago es tomarme una taza de café. ¿Esto me hace bien? ¿Me hace mal? ¿No me hace nada? Dime.
Como médico, todos los médicos también comienzan con una taza de café. Y en ese sentido voy a dar una buena noticia. El consumo moderado de café, que sería de 1 a 5 tazas de café.
¿5 tazas de café?
Hasta 5 tazas de café con cafeína, estamos hablando incluso. Sí. Tienen estudios, muchos estudios que han evaluado esto para la salud en general. Es decir, hay evidencia médica. Si bien la evidencia médica no es la mejor, porque uno puede hacer distintos tipos de estudios, no son los mejores estudios, incluso los estudios más recientes muestran que podría reducir el riesgo de diabetes, de enfermedad renal crónica, de ictus, de enfermedad cardiovascular, de insuficiencia cardíaca, de la muerte incluso. O sea, en teoría tendría beneficio.
¿Pero qué magia tiene la cafeína? ¿Qué hace?
Bien, los efectos beneficiosos del café son en realidad multidimensionales, no son solo cardíacos incluso. Tiene efectos antioxidantes, efectos antiinflamatorios, mejora el endotelio, que es la capa que está por dentro de las arterias, modulan un poco los lípidos, sensibilizan de insulina todo el cuerpo. La insulina es la hormona que metaboliza todo el azúcar en sangre, ¿no?
Yo he escuchado... Bueno, yo no, lo hemos escuchado todos, que esto aumenta la presión arterial o puede producir arritmias, tanta cafeína, el café.
Bien, en cuanto a la presión arterial, puede elevar transitoriamente, solo transitoriamente, el café a la presión, particularmente en aquellos que no beben de forma crónica. O sea, si hay el que nunca toma un café, que se toma uno y se mide la presión inmediatamente, la puede tener un poquito más alta que antes de haberlo tomado. Pero esto es transitorio, no es a largo plazo. Por lo cual, un hipertenso controlado podría beber café de forma moderada. Es un mito, si sos hipertenso no puede tomar nada de café.
Vale, bien. Vale, de acuerdo.
En cuanto a arritmias, sí, que sí, me había dicho usted, sí. Puede en algunas personas, y esto es mucho persona a persona, depende mucho de cada uno, podría aumentar la frecuencia cardíaca y puede producir palpitaciones, que es la sensación de sentir el corazón latir, ¿no? Había estudios viejos que mencionaban que podía producir una arritmia que se llama fibrilación auricular, pero hay ahora 2 metaanálisis, que son como ensayos médicos muy bien hechos, que han disminuido esta asociación, realmente la niegan, por lo cual ahora podría decir que es no concluyente. Pero es verdad que hay gente que siente palpitaciones cuando toma café.
De acuerdo. A ver, pero ¿entonces se puede tomar cualquier tipo de café, todo tipo de café?
No todo tipo. Tendría que ser el famoso café negro natural, no el que tiene mezclado azúcar, porque obviamente el azúcar tiene todos sus problemas que pueden producir diabetes y que pueden aumentar el colesterol, que pueden aumentar la ingesta calórica de por sí, tampoco agregarle crema, pero un café negro, sí, sin problemas, o sea, de forma moderada.
Sin azúcar. Sin azúcar.
Sin azúcar. Sin azúcar.
Aquí ya me has matado, pero bueno, sería el qué. Bueno, entonces aquí es donde tienen mis problemas, en el azúcar o en el café. Bien, vamos a por otro mito que hay, que hemos escuchado yo, desde hace muchos años lo he escuchado, y es que una copita de vino tinto es beneficioso sobre la salud, básicamente. ¿Esto es cierto, básicamente?
El vino tinto tiene resveratrol y unos tipos antioxidantes que podrían, siempre acá sí le digo, podrían tener beneficio cardiovascular, podrían bajar subir el colesterol bueno, el HDL, y reducir la inflamación global, pero...
No tira, no hace bien, es alcohol, no deja de ser alcohol.
Claro, lamentablemente uno no puede recomendar el consumo de alcohol y de vino tampoco incluido como una estrategia para prevenir enfermedades cardiovasculares. Es decir, antes uno decía, bueno, se toma una copita de vino y esto capaz que mejora el colesterol bueno. No lo podemos mencionar así. En el caso de que uno tome vino, si es un hombre puede tomar hasta 2 copas de vino y una mujer hasta 1. Eso es lo máximo recomendado en cualquier sociedad cardiológica. Pero el consumo excesivo de vino, de cualquier tipo de alcohol, produce enfermedad hepática como cirrosis, cáncer, puede producir insuficiencia cardíaca, puede aumentar el riesgo de otro tipo de cánceres, produce complicaciones neurológicas, puede producir hasta accidentes vehiculares. Entonces, no hay un solo estudio aleatorizado, o sea, un buen ensayo médico hasta el día de hoy que haya demostrado un beneficio cardiovascular franco del vino o de cualquier tipo de alcohol en realidad. Hay muchísimos estudios que son más pequeños, que son mediocres o que no tienen una buena calidad, donde nos menciona que podría haber un beneficio. Entonces acá nosotros lo que ponemos en la balanza es cómo es el resultado entre riesgos y beneficios. Si el beneficio si es neutro, que es en este caso, no deberíamos de recomendarlo. Bien.
O sea, el alcohol no es recomendable en ningún caso, básicamente. Sería así, ¿no?
Pero lamentablemente no. Obviamente yo también me tomo mi copita de vino. No estoy prohibiendo. Solo estoy diciendo que si usted lo busca como un para algo cardiovascular, no.
No.
O sea, ni el vino es una medicina, ni el café es un enemigo. O sea, el secreto está todo como toda la vida, en equilibrio.
Equilibrado en este caso. Bueno, pues, doctor Tomás Bertolino, oye, muchísimas gracias por haber abordado estos mitos y habernos aclarado la situación, ¿eh? Doctor Tomás Bertolino, cardiólogo y especialista en rehabilitación cardíaca de INSCOR. Ya sabéis que hay una web, inscorbcn.com, es el centro de referencia de salud cardíaca en Cataluña. Y ahí podéis poder trobar pues total información y a mí sabéis total orientación. Tomás, un abrazo muy grande, cuídate.
Abrazo, José Miguel, quédate muy bien.
Gracias, hasta luego, gracias. ¿A qué pasa cada semana? A Terrassa hi ha hagut dos tiroteig. Dos tiroteig que estaven investigant i, de fet, els Mossos d'Esquadra estan buscant dos narcotraficants als que creuen responsables d'aquests fets. De seguida en parlem d'això i d'altres qüestions amb l'Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. En parlarem aquí darrere a COPE Catalunya i Andorra i amb l'Enriqueta. De seguida, aquí, a la teva ràdio.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Se acerca el Día del Padre.
Gracias, encanto. Yo también os quiero.
Y en 13 lo celebramos a lo grande. Con padres nobles, tiernos y cariñosos, como debe ser.
Lo único que quiero es estar contigo. Porque te quiero.
Porque si no lo son,
le mandaré al infierno de una patada en el culo.
Tendrán su merecido. Cine especial Día del Padre. El sábado por la tarde, en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-111.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Clinitec son expertos en pérdida de peso con su plan 1-2-3 personalizado y en solo 3 semanas de tratamiento vas a bajar de 4 a 7 kilos. Mira, vamos a escuchar los consejos sencillos de Enriqueta, dietista de Clinitec, para bajar de peso o volumen de forma rápida, eficaz y segura. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Efectivamente, el plan 1-2-3 es el método más eficaz y natural para perder peso y bajar volumen. Combatir la celulitis, la flacidez, las estrías, el abdomen, sin pasar hambre, sin ejercicio, porque no es un medicamento, es totalmente natural, a base de plantas, vitaminas y minerales, con registro sanitario y no son batidos, Cruz. Sigues comiendo, perdiendo peso, bajando muchísimo, muchísimo volumen y muy rápido, en solo 3 semanas.
Justamente, y en 3 semanas bajamos de 4 a 7 kilos sin dieta estricta, sin matarnos en el gimnasio. Es muy fácil de hacer. Se toman los sobres de naranja, de piña y las cápsulas captagrasas. Es apto para todos, incluso si eres celíaco, hipertenso, diabético, sí, o deportista. Bueno, vamos a pautar. A ver, ¿qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
En la primera semana cruz hacemos una limpieza, ya perdemos en esa semana 2 kilos, bajamos de volumen, eliminamos toxinas rápido, te despides del estreñimiento y son los sobres de piña.
¿Cómo seguimos la segunda semana?
Pues para conseguir un vientre plano, renovar la flora con los sobres de naranja. Ya bajas 2 tallas, eliminas los michelines y regulas el tránsito intestinal.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes. Nos ayudan a seguir perdiendo peso sin perder masa muscular, sin efecto rebote. Y el resultado en esas 3 semanas en tu báscula, de 4 a 7 kilos menos.
Pues llama ya, hay un teléfono. Ahí está Enriqueta y todo su equipo para atenderte. El 650-51-52-53. Y llévate con el gratis con el plan 1-2-3 las 3 infusiones adelgazantes, la detox, la lipo y la diet. Así que depúrate, desintoxícate y... Y vas a bajar ya más de 2 tallas antes de primavera. Bueno, que está aquí ya, ¿eh? Primavera ya está aquí, ¿eh? La meteorológica ya estamos encima. La oficial está a punto de llegar, ¿eh? O sea que hay que espabilar, ¿eh? Está a la vuelta de la esquina. Y lo mejor, que en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos. Increíble, ¿verdad? Llama ya al 650-51-52-53. Enriqueta, ¿y si ponemos también el gel?
Es que lo vamos a poner, bien. Claro que sí, porque necesitamos lucir tipazo en primavera y este gel que lleva Rolón incorporado es ideal para esas zonas más concretas, barriguita, muslos, michelines, cada día un masaje y estamos estupendos y estupendas.
Pues ahí está.
Y además, espérate, te voy a poner las galletas también.
Hombre,
y chía.
Y yo me quedé
antes
adelantada.
De que me las pidas.
Claro, claro. ¿Eh?
No pueden faltar tampoco, son unas galletas que se pueden comer desde el minuto cero, que además están... riquísimas. ¿Qué tienes que hacer? Llámame ya. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Es el plan 1-2-3, económico y efectivo. Y ahí estará Enriqueta y todo su equipo, pues, para atenderte sin compromiso y darte todas las explicaciones que te hagan falta. 650-51-52-53. Enriqueta Patunets, Patunets.
Patunets, molt grans. Adeu, adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No me digas que me amas.
Aquest passat cap de setmana a Terrassa hi ha hagut 2 tiroteigs que els Mossos d'Esquadra estan investigant. De fet, estan, entre d'altres coses, estan buscant a dos presumptes narcotraficants responsables presumptament d'aquest tiroteig, no? I els sindicats, doncs, estan demanant més efectius, més policies locals i recursos a Terrassa després d'aquest tiroteig d'aquest passat cap de setmana, no? De fet, un sindicat similar amb sigles a SAP, és SIP-FEPOL, doncs ha exigit precisament aquest augment de l'agents de la policia local. Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Ui, on estàs? Que et sento com una cova, directament, amb uns mans lliures, una cosa així.
Sí.
Si treus el mans lliures, t'ho agrairé moltíssim perquè se sentirà fantàsticament bé.
Ara millor.
Molt millor. Home, amb el bé que t'expliques i sentir-te en una cova no llueix, Imma.
Doncs no, la veritat és que no, i menys per parlar d'aquests temes.
Ara sí que llueixes. Entrem en matèria perquè aquest cap de setmana, ostres, sembla que cada cop són més freqüents notícies on hi ha tirotejos pel mig.
Doncs sí, la realitat, ja sabem, que l'escenari que tenim actualment, la realitat al carrer, la realitat policial, no és la mateixa que la de fa uns quants anys. Ara hem vist aquests 2 tirotejos amb molt poques hores de diferència a Terrassa, que segurament s'està investigant, però segurament estan relacionats, no? I els companys de la policia local, en aquest cas, del SIF-FEPOL, doncs han emès un comunicat on estan, doncs, evidentment, igual que nosaltres, que també subscrivim, 100%, expressant, doncs, la seva preocupació pels successos que han passat aquest cap de setmana, no? Però, a més, doncs, el que estan demanant és una resposta immediata per part de l'administració que garantitzi la seguretat tant de la ciutadania però també dels companys i companyes, perquè necessitem, i així ho diuen en aquest comunicat, doncs, que hi hagi un augment de les persones que estiguin patrullant en aquell moment. És a dir, si jo tinc una situació com aquest tiroteig, saber, tenir la garantia, no, de que hi haurà suficients companys i companyes per donar-me suport en un moment, doncs, que hagin de respondre amb rapidesa, no? Tenir reforços. És a dir, si estic sol al carrer patrullant amb un altre company i segons el número de patrulles que siguem, doncs anirem a l'incident vendidos, como se dice, no? Mm-hmm. Per tant, evidentment, doncs, el que es demanen és, en aquest sentit, més operatius patrullant, i també demanen doncs, equipament, per exemple, per les companyes de la policia local, per les dones, perquè els xalecos antibales doncs, no estan adequats a la nostra figura, a la nostra ergonomia, i per tant doncs, són perillosos, no resulten xalecos o armilles, perdona, segurs, no? També demanen reforç de la formació. Ens hem d'adaptar als nous temps, amb entrenaments específics, no? Per situacions d'alt risc com aquests tirotejos que estem veient, que malauradament doncs, estan normalitzant a tot el territori català, no només ara a Terrassa, vull dir, això ho estem veient. Abans ho veiem amb comptagotes i ara ens estem habituant a veure notícies d'aquestes setmanalment.
Sí, sí. Al barri de Sant Martí va haver un altre tiroteig l'altre dia, és a dir, que sembla més habitual del que... Exacte.
Sí, i ja un quan veu la notícia, no? Ja no li xoca, no? És, hòstia, un altre tiroteo, no? Bueno, doncs pues, tenim la realitat que tenim al carrer, tenim la situació que hem dit, no?, que Catalunya és l'or d'Europa pel que fa al narcotràfic i s'està, en aquest sentit, doncs s'està veient amb tirotejos i amb altres tipologies, no? I, per tant, doncs, això, els companys el que demanen bàsicament és això i que hi hagi coordinació amb altres cossos policials.
És un problema que es deriva directament de la manca de recursos i d'efectius?
Va tot lligat. Nosaltres, home, evidentment, tenim una realitat del carrer canviant i el que passa és que les administracions van més a poc a l'hora d'adaptar-se a aquests canvis, no? Ens estem trobant doncs, amb noves tipologies delictives associades a narcotràfic, no només tirotejos, sinó, bueno, també, que també va relacionar amb narcoassalts, segrestos, etc. No? Mm. I tot això, doncs, nosaltres, les policies, anem molt més a poc a l'hora de resoldre tots aquests incidents, a l'hora de dotar-nos de material específic, de formació, etc. Per tant, doncs, subscrivim totalment el que diuen els companys del CIFEPOL i tot el nostre suport.
Carai, és al·lucinant que darrere... Mira, fa no res estàvem parlant de les armes blanques, ara ja parlem directament de pistoles, parlem ja de tiros directament, d'armes que es troben pel carrer, com va passar al barri de Sant Cosme del Prat, fa tampoc, ja, no gaire, vull dir, és al·lucinant això.
El problema és que ho estem normalitzant, com et dic, no?, que ara ja un ja no li xoca, no?, quan mira les notícies i veu que ha hagut un altre tiroteig més, no? És una cosa que ja està passant setmanalment i ens estem, doncs, com d'alguna manera immunitzant davant d'aquestes notícies. I, home, no. Hem de posar recursos i hem de donar una solució que passa, entre altres coses, per dotar de més efectius policials al carrer, etc. I un munt de coses, com diuen aquest comunicat CIFEPOL, que, com et dic, nosaltres li donem tot el suport i que, a més, nosaltres també ho hem demanat per la part nostra, no?
Parlem d'una altra cosa, com, per exemple, l'ocupació, que és una altra d'aquestes coses que té polèmica, no només per la part policial, sinó més bé la qüestió de, quan parlem d'ocupació, seria les lleis, no? Aquí seria la pedra angular de tot això. Però, en aquest cas, els Mossos han rebut un atac d'ous i pedres en un intent d'ocupació, un pis d'assalt a Girona. Han anat cap allà, sí, i els han rebut amb ous i pedres.
Ja sabem que hem tingut altres incidents a Salt, aquest no és el primer, ni és el primer que denunciem aquí, però és una realitat, no? La manca d'autoritat que hem vist a tots els punts del territori, ja no només català, sinó que tampoc una cosa que només afecta a Mossos, sinó afecta a la resta de forces i cossos de seguretat, però en aquest cas a Salt es tradueix doncs, en un intent d'ocupació frustrat pels nostres companys, doncs, que al final ha derivat en protestes a la comissaria d'Assalt, una comissaria que, et recordo, és compartida entre Mossos i policia local, doncs que ha acabat, com deies, no?, amb aquest llançament de pedres i ous, que si veieu les imatges es poden trobar fàcilment a internet fent una petita recerca, doncs la veritat és que fan una mica de por. I sort, sortosament, no?, que no ha hagut ferits, ni companys, ni per la part d'aquestes persones també, evidentment, no? El que ha passat és que es pensaven doncs, que s'estava desallotjant aquest immoble o aquest habitatge, sí, i no, el que s'estava és intentant ocupar. D'aquí les protestes. Però en qualsevol cas el missatge és el de sempre, eh? Què està passant perquè doncs aquests actes no tinguin una resposta contundent i immediata? Vull dir, hi ha una falta d'autoritat real o aquesta sensació, aquesta percepció social, no?, d'aquesta manca d'autoritat, i es tradueix en situacions com aquesta, que també igual que amb la notícia anterior, també estem normalitzant, no? Incidents al carrer on hi ha policies ferits, on hi ha atacs a policies que abans eren impensables, etc.
Bé, doncs és la qüestió. El fet és que aquestes persones, que eren tres, volien ocupar doncs un habitatge, va saltar l'alarma, van anar allà els Mossos, que van, com explica la Ima, frustrar tot això, i després tot això va desembocar en una protesta davant de la comissaria amb els ous i les pedres, vull dir, en fi.
Sí, allà van haver d'adreçar-se agents de l'ARRO, a banda dels companys de seguretat ciutadana, i sortosament aquí, doncs, com et deia, n'han de lamentar cap ferit.
I Ima Guides, portaveu del sindicat Sap Fepol de Mossos d'Esquadra, moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies a tu, cuida't. Bon dia.
Ara arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, i després parlem de fer maratons amb 80 anys.